A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimecres de Sant Joan. Doncs nosaltres i els convidats aquí estem alegres, fresquets i després d'una revella, doncs, suposo, ben disfrutada. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me i felicitacions als Joans, Joanes, Jan, Janes, Ivans, Ivanes i tots els noms que celebren
derivats.
Avui. I derivats, exacte.
Això és quasi com un producte de màrqueting, no?
Sí, dius,
a l'original i els derivats, quasi.
Exacte.
Bueno, sí, com deia la Marian, ben cert que en tenim uns quants de tertulians que es diuen Joan, doncs, que ja hem, diguem, felicitat per privat, però també ho podem fer en públic, per dir-ho així. I tant. Doncs bé, bon dia per tots els Joan Joanes i altres, i derivats. Per acompanyar-nos, Eduard López Mirmi, benvingut.
Bon dia i encantat d'estar aquí i bueno, de felicitar també el Sant a tots els Joans i derivats, perquè potser n'hi ha moltíssims. Eh?
Sí.
No, és cert que, bueno, Joan és cert que és un nom que, ostres, a Catalunya o a Espanya, doncs, no diem molt comú, però molt usual. O sigui, qui dius, tu no coneixes un Joan al teu entorn? Dius, ostres, un no, però uns quants.
Però es deu anar atenuant, perquè el catàleg de noms, hi ha noms molt estrambòtics i suposo que de Joans, no sé si es practica molt aquest nom, quan els batejos, No ho sé.
Passa el mateix que amb Sant Jaume, no? Que també són multituds.
I Sant Josep.
També hi ha períodes de modes, no? Quan bateja la canalla, que segons l'època doncs, hi ha més usuals, o diguem, més comuns que no pas d'altres. Bueno, revella ahir doncs, bastant tranquil·la, pocs incidents. Malauradament un motorista va caure a Andorra la Vella per el susto d'un petardo. Sí. Cert que la història dels petards, malauradament, entre els que tenen animals i altres, doncs no són nits forçosament agradables.
A mi no m'han agradat mai, la qual cosa no vol dir que estigui aquí criticant els petards, vull dir, ja els he sentit tota la vida, Sant Joan s'ha celebrat tota la vida, jo ahir, la veritat és que al vespre no vaig sentir gaires, perquè normalment els petards s'allargaven fins a la matinada, i vaig poder dormir bé, no?, perquè tot això, bueno, és el que t'esperes, és el típic, és el que hi ha. Sí que és veritat que hi ha un sector de la població, no només animals, sinó nens petits, gent gran, nens amb certes qüestions cognitives, com autistes, no?, que ho passen fatal, que han d'agafar aquella nit i han de marxar allà on sigui, el més lluny possible, per no sentir petards. Però bueno, és la tradició. A mi m'agrada més la tradició de les flames, no?, i del foc, que no pas dels petards.
És molt simptomàtic, no?, quan tothom està esperant que passin coses i dius, no ha passat res, com amb les votacions, no?, les votacions, no hi ha hagut cap incident, no?, perquè potser estàvem acostumats a que hi havia gent. Ara, en aquest cas, potser s'estava esperant, o algú esperava, o podíem preveure que hi haguessi aldarulls, o aldarulls potencialment elevats, no?, el tema de la molèstia o no, a veure, això és un tema molt personal, unes festes que molesten a molta gent i són més festes de gaudir, el foc, l'aigua, la terra, són essències, diguéssim, molt entranyables. El que passa que, bueno, jo personalment, jo no vaig sortir, perquè no m'agraden els petards. Tots hem sigut joves, n'han fet de moltes coses, però bueno, potser arribes a una edat que et calmes, no? I escaldes, per exemple, fins a les 5 del matí. Vamos, jo perquè puc dormir fàcilment, però fins a les 5 del matí hi havia uns aldarulls però impressionants, a les 5 del matí, I això, doncs, hi ha molta gent que treballa i és una cosa que, si són pocs dies a l'any que passa i no és massa... Però, bueno, arriba un moment que cada vegada hi ha més gent que es molesta per aquests temes, aquests adults. I els animals no en parlem.
Els animals pateixen molt.
Clar, és que del que dius tu, Eduard, vius en una parròquia, que és festa major, però treballes en una altra, estàs venut, per dir-ho d'una manera.
En Escaldes també passa, eh?
Sí. Bueno, però a Escaldes no era festa. No, avui no és festa, a Escaldes d'Engordany.
No, però han tingut dies de festa, però, que Andorra no.
Però hi ha hagut molta festa, molt soroll, molt orquestes, i els petards, bueno, fins a les... petards, jo a la porta de l'escala algú va tirar un petard, i aquest matí ha entrat la brossa, i hi havia una canya a sobre la brossa posada, una canya amb la cervesa i tot.
Quina por.
Sí, és cert del que deies tu, Eduard, que esperem el darulls, no? Esperem que no n'hi hagin, però malauradament, per fets consumits, sempre o molt sovint, i malauradament amb el que ha passat en camp aquest cap de setmana, festes majors i cada vegada més, que si baralles, que si... Bueno, el cas del senyor Masanyagui és fora de context, per dir-ho així, però que si joves al límit del coma etílic, dius, ostres, dius que la gent no sap divertir-se sense tenir arribar a aquests extrems?
A mi em sap greu que la joventut, perquè són gent jove, perquè els altres ja estem fora d'aquest context, no? Almenys la gent de la nostra edat, necessiti tot això per divertir-se quan realment no és necessari. Nosaltres hem estat joves, hem fet festes, hem begut una mica més del compte, no massa més,
sí, sí.
Hem tingut les nostres baralles, perquè també n'hi havia. Vull dir que lo de les baralles i les picabaralles, sobretot, no és nou, no? A mi el que sí que em preocupa és el sistema aquest d'anar tot un grup a estomacar alguna persona d'una manera que no sap per on li venen les bufetades o les queixes. I quan dic això, és que això ja no és una baralla, una pica baralla de què m'has dit, què m'has fet, m'has tres la nòvia o m'has trepitjat un peu. No, és allò d'anar a buscar el conflicte i a fer mal a la gent. I això sí que realment, jo penso que s'ha d'erradicar completament. Malgrat tot, s'han de buscar, aviam, què és el que passa amb aquest grup, que ja està més o menys definit, que ha sigut un grup en concret, que tenia atemorida la gent d'Encamp, és així, perquè no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que ho fan, tal qual es van erradicar les violències i les bajanades que feien aquells adolescents, us en recordeu, que de seguida van tallar i van dir hasta aquí hemos llegado. Em sap greu, però repeteixo, s'ha de buscar per què s'està creant tot això. Sí. Penso, s'ha de reflexionar, s'ha de veure.
Sí, però, aviam, Andorra sempre s'ha caracteritzat per un país en el qual la seguretat és un actiu innegociable. Innegociable. I fins fa poc, fa 15 dies, la ministra de fa 15 dies, abans d'aquests aldarulls, ja va comentar que la seguretat, tenim una percepció que s'està deteriorant, però només és una percepció. De bandes, a Andorra, potser n'hi ha 10 de bandes a Andorra. No hi ha el bloque, potser n'hi ha 10. I bandes organitzades. Bandes organitzades, fins i tot, amb les quotes respectades, les quotes de feminisme respectades. Fins i tot. Dels 15 fins als 30 anys. Posa'ls a dintre d'això. Jo et puc dir un escenari que vaig veure, mes de març, primers de març, la 1:30 del migdia, Prat del Roure, d'Escaldes, Prat del Roure. Arriben una cinquantena d'elements per un costat i una altra cinquantena d'elements d'un altre. A Prat del Roure, 1:30 del migdia, primers de març d'aquest any. Arriben allà i comencen a discutir, s'havien quedat, a discutir-se, tal, i la gent que mirava, tal, diu, ui, aquesta és la banda del pont dels Escalls, que no sé què, l'altra, no sé què, no sé quant. O sigui, jo al·lucinava, perquè jo sabia algunes coses, però tampoc tanta precisió, no? Arriba 50 policies, 50, furgons, cotxes i tal, amb esporres i tal. No va haver-hi, però va haver-hi paraules, pim, pam, pum, van dispersar, van marxar i tal. Lamentable, que no estem parlant d'una banda. Aquesta gent s'organitzen. Jo no sóc sociòleg, evidentment, però quan tu veus que a l'escola cada setmana hi ha expulsions, cada setmana, Sara Mengol, al Liceu hi ha un grup que es diu el SECPA, que ja posen la canalla, que no volen seguir, que se'ls infot tot i la família també. Entonces, hi ha un professor allà, que és un vigilant, amb un ordinador, i a la que fa 16 anys el nano, trucada al pare que el vinguin a buscar. Vinga, un de menor. On va aquest nano? On va aquest nano?
Per això.
On va? Quin canal agafa, no? I després també tens coses que ho hem de dir, també. Vull dir, jo sóc un amant dels arts marcials mixtes. M'encanten. M'encanta veure els combats dels marcials mixtes. A més, hi ha molta moda, hi ha molt diner posat allà dintre. És un art marcial que està a conjunció de molts arts marcials. Està de supermoda. Aquí a Andorra s'han muntat gimnasos d'això. El primer que et diuen quan vas a un gimnàs d'aquests, jo he fet taekwondo, dintre de disciplina, que no sé què, no sé quantos, però sempre hi ha la búsqueda, la recerca d'intentar de fer mal. Llavors, bueno, els arts marcials mixtes, jo m'encanten, m'agrada veure'ls, però és una salvatjada. És una salvatjada. No sé, i després tens gent, com a Lilia Topuria, georgià que s'ha fet espanyol, pues a l'home pues, és un fan, tothom coneix a Lilia Topuria, tothom. I a aquest home li van trencar la cara a la Casa Blanca amb un combat d'això, però li van trencar la cara, I allà mana, no el metge, mana l'àrbit i bueno, i aquest home, pues, no sé, perquè està fort, però no sé què. I tot això, aquesta cara, s'identifiquen aquesta gent amb coses d'aquestes. I, bueno, pues, bueno, el bullying al col·legi, a Escaldes, també al Prat del Roro, va haver-hi molt merder, molt follon amb gent que pegava en la canalla, que anaven sortint de l'escola. Jo no sé si som capaços de dir que això no és una percepció, això és una realitat i s'ha de tractar molt, molt directament. Perquè quan surt el cònsol Menor d'en Camp i diu a la tele amb el Gavi Fernández i diu, no, això és una excepció. Això és una excepció. Aquesta gent es coneixen des de l'any 21. Què? Que el cònsol Menor coneix amb aquesta gent del bloque des de l'any 21 i és una percepció? És el cònsol Menor d'en Camp, No ets una persona que està parlant a la barra d'un bar allà d'això. O sigui, aquí hi ha una responsabilitat d'una mica de tot Andorra, que l'objectiu final és fer valdre que Andorra té un actiu que és la seguretat. I això se'ns pot escapar de les mans molt fàcilment. Perquè ho he dit 50 vegades aquí a molts puestos. Amb un radi de 200 quilòmetres des del centre d'Andorra, tenim Lleida, tenim Perpinyà, tenim Toulouse, tenim Barcelona, que, déu-n'hi-do, hi ha barris que la policia no hi va. Hi ha barris que estan abandonats, estan deixats de la mà de Déu, perquè hi ha els caïts i ja dic, França, Espanya, a Toulouse, al Mirall, no hi vaiguis de nit. No hi vaiguis. No hi vaiguis, perquè l'estàs jugant. I això, Andorra, que és l'actiu de seguretat, és un punt que, home, s'ha de vigilar i no agafar-ho com una... Mira, ha sigut una cosa puntual. No és puntual perquè de bandes n'hi ha moltes. I posen bandes de la Seu, a la Festa Major de Sant Julià. I sí, ara pues, hi haurà més vigilància, hi haurà més... La gent apretarà més, estarà més a sobre, les autoritats, la policia. Fa 4 dies que ha passat això en camp. Són 4 dies, d'acord, que deuen estar treballant i unes investigacions d'aquest tipus s'ha de vigilar, s'ha de portar amb molt criteri i amb molt carinyo, amb molta legalitat, i els fiscals, etc. D'acord. Però 4 dies hi veig manca de transparència, hi veig opacitat, hi veig massa laissez-faire. Ho sento, però ho veig d'aquesta manera.
Sí, és el que diu l'Eduard, Marian. 4 dies, encara les detencions, per el que es diu, encara no estan
a veure, estan
fetes,
identificats.
Estan identificats.
Estan identificats i saben qui són. Jo suposo que és un procés que després de la denúncia, la identificació, la detenció, la segona identificació, etc, 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 requereix un temps. perquè, clar, si els agafes in situ sí que te'ls emportes, però si no els agafes in situ el procés és més llarg. Jo, de tota manera, malgrat tot, la violència no s'ha d'admetre contra cap persona, sigui un conseller, sigui un turista, sigui un ciutadà. Aquest cas li ha passat a un conseller general, la qual cosa, pues, és lamentable, però per mi és lamentable com si li hagués passat a qualsevol persona i a qualsevol ciutadà d'aquest país. Jo estic molt tranquil·la per la seguretat. Jo em sento molt tranquil·la. A més, jo sóc una persona que, bueno, tu saps que arribo amb l'autobús a les 12 de la nit i me'n vaig caminant tan tranquil·lament a casa meva, sense mirar ni a dreta, ni a esquerra, ni amunt, ni avall. I vaig tranquil·la, vull dir, no és allò que dius, inclús si hi ha algun aparador que pugui mirar mentre torno cap a casa, m'aturo i el miro. No he tingut mai por aquí a Andorra. Que és el moment de no estar tan segurs i de cuidar aquest actiu, que segons tinc entès és el primer país més segur.
El top 5 potser sí.
És el primer. L'altre dia va sortir.
Tens Dubai, que és molt més segur.
Pues està segon. Està segon. Aquest any està segon. Bueno, segons estadístiques, jo tampoc no he anat mai a Dubai i tampoc no puc...
Les persones que són contràries, que són... que tenen els drets humans com a religió, a veure, els drets humans s'han de respectar, però n'hi ha que ho tenen com a religió, no poden admetre que a Dubai tu deixes el mòbil en un bar, te'n vas i aquest mòbil no el toca ningú.
Al Japó tampoc.
No toca ningú.
Al Japó tampoc.
Però a Andorra sí. Andorra sí. Tu deixes això a Dubai, perquè si algú l'agafa, hi ha molta gent, i a lo millor veus un tio que li falta una mà. Clar, els drets humans no respecten, no hi ha dret, això és una vergonya, no sé quant, tot el que tu...
A veure, tampoc no cal anar a tallar cap mà.
Bueno,
però un mòbil... Bueno, no, cal també ser justos, amb la...
Ni tanto ni tampoco.
Amb la pena.
Ni tanto ni tampoco.
Però, no, aquí, Déu-n'hi-do. A veure, no fa gaire... El codi penal que tenim,
sí,
Déu-n'hi-do,
No fa gaire... A veure, jo també, a mi no m'han atracat mai aquí a Andorra, mai, però no fa gaire, sortint de la Petite Forêt, del restaurant, uns amics meus els van atracar.
Al
Parc Central. Tot això, entonces, no s'hi val que les autoritats ens diguin tranquils, que això és una percepció. Vosaltres tranquil. A mi quan em diuen tranquil, que jo me n'ocupo, no dormo. No dormo. Perquè això és començar. I de bandes? N'hi ha moltíssimes de bandes. I aquestes bandes són, bueno, podríem parlar de famílies desestructurades, podríem parlar de problemes de feina, podríem parlar d'alcohol, podríem parlar de drogues. A veure, jo no ho sé, però tu te'n vas amb una certa part del centre d'Andorra, darrere l'escala, i allò és un centre de trepitxeu de cocaïna impressionant. Impressionant! Allà passen cotxes, i d'això, para el cotxe, dona... Això és així, això funciona així. A la tarda, a la nit, funciona així. Això és així. I el que no ho vulgui veure, doncs que no ho miri. Jo no soc sociòleg professional, però m'agrada, diguéssim, observar i vull veure com evoluciona el meu país, que vull que evolucioni bé. Que evolucioni bé. I hi ha coses que potser no hi posem l'èmfasi que hi hauríem de posar. Penso jo. I no comencem a parlar d'immigració ni de coses d'aquestes, perquè aquestes bandes són mixtes. Si són mixtes, ja dic, hi ha andorrans, residents, tal, homes, dones... Ja dic, la quota de feminisme està respectada en aquestes bandes.
Igual paguen quota i tot. Això,
o sigui, són legals.
Que no. En fi, jo hi confio que això s'erradiqui... És a dir, aquests problemes s'han de tallar d'arrel i des del principi.
Però tu t'imagines...
I quan es tallen d'arrel i des del principi, les coses poden funcionar d'una
altra manera. Tu t'imagines a la una i mitja del migdia? De migdia, 50 d'un banda, 50 s'havien quedat allà, mirant allà què passa, i arriben 50 policies. Hi havia 150 persones allà, i la policia, sí, ho va gestionar, suposo, i tal, i tothom es va desintegrar tot, i va. Però estaven allà per alguna cosa. Era un congrés, allà. I és bestial. I és entre 15 a 30. Perquè hi ha gent de 30 anys.
Pues ja són granadets, eh?
Hi ha gent de 30 anys.
Ja són granadets, com per posar-s'hi amb aquestes...
Estaven decidint com s'estejaven la Constitució. És que ets mal pensat, Eduard. O sigui que es diuen, bueno, i per el 14 de març què fem? Va, doncs ens trobem, xerrem i ho parlem.
Potser sí.
Potser sí. Sí. Ho deixem aquest toc d'humor, però és cert que no. Sí. Malauradament no és així. Bé, una cosa que heu tingut de saber, parlant d'aquests dies de calor, Andorra la Vella tanca els punts de foc en els bradadors pel risc d'incendi, cerca doncs, aquesta massa calenta que tenim aquests dies. Nosaltres aquí a Andorra, per sort, les nits són fresques, però, caram, el país veí del nord, déu-n'hi-do les que estan passant.
Déu-n'hi-do, sí, jo tinc família a baix i també ho diuen, és que ens posem a casa amb l'aire condicionat i sortim el mínim possible perquè és horrorós. Ells que tenen la sort de tenir aire condicionat, alerta, perquè hi ha gent que no té aquesta sort i, bueno, i va jugant amb els corrents d'aire i una cosa i l'altra. Doncs sí, jo aquest matí he sortit ben d'hora i abans de les 8 del matí i passejar-me i anar a caminar amb 18 graus és un gran plaer. Un gran plaer, inclús he parlat amb família baix, que em deien ja comencem, ja estem a 22, i dic jo no dic a lo que estem, dic perquè no vull fer enveja a ningú, però si estava de fàbula, i a la nit es pot dormir.
També.
Sí, és un país sec, no és humit, que això també ajuda molt i tal, però reprenent el tema dels punts aquests que hem fet a Andorra la Vella, bueno, jo sóc molt crític, això és woke total. I a més a més donen l'exemple de Buenos Aires. Donen l'exemple que a Buenos Aires això funciona bé. Home, a Buenos Aires potser he vist un post d'un anònim al diari que estic completament d'acord també. Diu, hòstia, Buenos Aires potser està molt bé perquè si t'atraquen et poses allà dintre i ja estàs protegit. Perquè a Buenos Aires, déu-n'hi-do també la inseguretat que hi ha, no? A veure, aquí és veritat que els punts de calor són molt importants i tal, però et poses en un centre comercial, per exemple, perquè els horaris són horaris de 11 a 5, he vist, de 11 a 5 de la tarda. Pots posar en un centre comercial i estàs ben fresquet, i allà pots fer el que vulguis, pots sentar-te, pots fer d'això. O sigui, per mi és una... És un, per mi, el comú d'Andorra, aquí he fet un tiro a l'aire, un tiro al sol, un brindis al sol, i ja està, i això, doncs, bueno, a la gent li agrada, hi ha gent que li agrada i perfecte, i ja està, però francament no sé, ho veig una mica exagerat de fer això, aquest tipus de serveis, no? No sé, veig, ja dic, un brindis al sol per mi, que s'ha de protegir la gent que pateix això. Una persona gran va sortir a passejar per sota Sant Armengol, va tenir problemes i els serveis de rescat amb l'helicòpter el van agafar i el van portar a l'hospital allà mateix, tal. I superbé, perquè no podien accedir i tal, i bueno, s'ha de vigilar, s'ha de veure molt, s'ha de fer moltes coses, però home, jo penso que el comú és, no ho sé, pot fer altres coses, penso.
Sí, aquests punts frescs que s'han
sí, doncs, els activats, climàtics,
aquest refugi climàtic, sí. No. Bé, després és la consciència de cadascú de saber doncs, que bé, les condicions climàtiques són les que són, anar amb compte i amb cura.
I a l'hivern, quan hi ha els caldes a Andorra la Vella, va haver un dia que va haver un efecte climatològic que tothom patinava i 80 persones a l'hospital.
Sí, me'n recordo.
80 persones, això vol dir que van caure 300 o 400, perquè no tothom va a l'hospital com cau, no? I bueno, també és veritat que cada any d'estiu és d'aquest tipus, l'hivern també és complicat. I nosaltres estem visquent en un país de muntanya, en un país que hi ha aquest tipus de climatologia i bueno, hem de saber adaptar-nos també una mica, que no, el papa estat no sempre estarà al costat teu a fer-te ajudar-te, és que ser una mica responsable també, quedar-te a casa i no ho sé, penso,
Bueno, jo no ho sé, vull dir, dintre de tot penso que lo dels refugis climàtics, tal com està canviant el clima i una cosa i l'altra, sí que són, jo no dic necessaris, però sí que són punts on la gent es pot anar a posar dintre d'aquella cova. Penso que bueno, que no és ni wok, paraula que detesto, per cert, ni wok, ni wak.
Jo també, jo detesto el wok,
penso que Andorra la Vella no està fent tot el que s'havia de fer, el que s'ha de fer. Penso que hi ha moltes coses que estan per fer, evidentment, però en aquest punt sí que m'agrada que facin aquest tipus d'accions.
Bé, anirem a publicitat i arribat. Tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Ame Dupin, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Ame Dupin, a en camp, forn de pa i cafeteria.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i la Marian Sánchez. És que aquí tenim un pica-pica fantàstic i aprofitem de la publicitat per fer una caixalada. Una cosa que potser heu vist, bé, hi ha un grup de ciutadans que es mobilitza tímidament a les xarxes socials i que reparteix targetons en espai públic per dir, doncs, escolteu, el valor de 1.000 vots, què és? No sé si és una iniciativa popular, no sé si és un conjunt de persones que vol, doncs, cridar l'atenció o fer reflexionar partits polítics i opinió, doncs, política de els costos o la necessitat d'aquest seguiment votant, per dir-ho així, o d'opinió, o d'afiliació, o de pensament. Bé, em costa trobar la paraula per associar-ho.
Jo no ho he vist. A mi encara no els he vist. He llegit alguna cosa, però clar, vull dir, són elements que jo hauria de tenir, doncs, una trobada amb aquesta gent per saber aviam per on van els trets. No ho sé què pretenen. Suposo que això va de cara a, bueno, a algunes eleccions o a unes eleccions, suposo. Dic suposo, repeteixo que no ho he vist i parlo de teoria per l'explicació que he sentit en aquests moments. Bueno, 1.000 vots són 1.000 vots.
Jo ho he llegit a la premsa aquest matí,
sí, però
i bueno, això té una part positiva. La part positiva és que bueno, la gent que s'interessi per la cosa pública, no? Que s'interessi per la cosa pública, hi ha temps que ja s'està parlant de claro, sistema suís o sistema tradicional, no? Referèndums per qualsevol cosa, o bé esperar cada 4 anys per anar a dipositar el vot a la urna, no? Hi ha la participació ciutadana, molta gent pues, s'aboca cap al sistema suís o similar al suís, no? Bueno, normalment, pues, en els països democràtics hi ha unes regles del joc, i aquestes regles del joc són les que són. Entonces, si tu vols canviar un sistema o el que sigui, ha de ser, pel meu punt de vista, això és una opinió, el més allunyat possible de les conteses electorals. El més allunyat possible, si vols canviar un sistema. Ara, el que no pots fer és a mig partit canviar el sistema. No pots. Això és més que antidemocràtic, ja no és de sentit comú, no? Però és bo de que la gent, pues, es preocupi, etcètera, etcètera. Suposo que és una mica que, bueno, l'última enquesta que va haver-hi diguéssim, la percepció del govern, l'oposició, etcètera, que una enquesta sempre dona és una enquesta que, bueno, Andorra és molt complicat fer una enquesta d'aquest tipus, sí. Perquè, home, hi ha 14 diputats o 14 parlamentaris o 14 consellers generals, pues que és complicat, perquè són senadors, també. Vull dir, Andorra té això, que a mi em va encantar quan es va crear aquest sistema, perquè, ostres, però més de fer dues càmeres, la càmera baixa i la càmera alta, pues amb una sola càmera hi ha el Senat i el Congrés, I em va encantar, i potser es té que fer retocs, etc, el tema de les llistes obertes, les llimes obertes i desbloquejades, etc, etc, etc. Però tot això s'ha de fer sossegadament, s'ha de fer fora de una visió electoral. I ara estem en visió electoral. Ara, pues, tots els polítics i la gent que s'interessa a la política veuen a l'horitzó veuen les eleccions, tant les unes com tant les comunals com les generals, no? I ho veuen i claro, pues s'incideix, hi ha algun partit que s'ha creat de més, hi ha pues canvis a dintre dels líders dels partits, hi ha algun partit que encara no té líder, hi ha un que jo no pactaré, hi ha l'altre jo amb aquest cònsul, com que va marxar del meu partit no vull saber res, però ara ve el nou i de no, si cal pactar, pactarem. Bueno, això és la política i és així. I altres, pues, bueno, home, jo valoro molt la coherència, valoro molt pues, que les línies siguin pues, home, coherents, no? que tu tinguis una línia, tu pots canviar d'idea, només faltaria, perquè no canviar d'idea també és de testarut, però les línies generals no es poden deixar anar, no? Entonces, és interessant el caldo de cultiu de les electoral d'Andorra, perquè, home, està molt viu, no? Ja està canviant, molts punts estan canviant, el que deia, no? Per exemple, el PS que bueno, dintre de les enquestes aquestes surt bastant mal parat, molt mal parat, i al canviar de líder, el nou líder, sembla que li està donant, amb les entrevistes, li està donant un nou aire, sembla, i això és bo, això és marketing directo, donar un aire i està posant, no, a cada parròquia, nosaltres, no, ja. I està bé, jo trobo que està bé d'entusiasmar l'electorat, no? Pues bueno, veurem, és com a cada contesta electoral, que encara falta, encara tenen que passar moltes coses,
Sí, del que estava explicant l'Eduard, he tingut un flash, quasi que la trinca no li he pogut fer un sketch d'una miqueta les avinyances i desavinyances que pot haver-hi en política, perquè aquí els humoristes en saben molt a vegades.
Sí, en són bastant genials i la trinca era fantàstica.
I tant.
Aviam, jo, dos elements, Lo del canvi del sistema electoral, totalment d'acord amb tu. Això s'ha de fer, si es vol fer, i si es vol batallar per un canvi, quan s'acaba unes eleccions, durant el primer any de legislatura.
Sossegadament.
I tens tota la legislatura, o tens com a mínim 2 anys pel davant, perquè l'últim any jo penso que no és bo, igual que tu, però tens 2 anys pel davant per discutir, per fer, per desfer, per intentar canviar alguna cosa, sigui quina sigui l'element, o sigui quin sigui l'element electoral que creus que és injust, perquè aquí, clar, el sistema electoral és injust per uns, però justíssim per d'altres, Depèn de com depèn de com hagi anat
com
el resultat. Com aguantes
l'escombra, no? Per dir-ho així.
Claro, depèn de com hagi anat. El sistema electoral és el que tenim. Aleshores, bueno, si tu et vols ajuntar abans i després quan arribes al Consell et vols tornar a separar i cadascú per la seva banda, com ha passat i ho hem viscut, bueno, és totalment totalment respectable.
El teu elector ho ha d'entendre, també, el teu elector.
El teu elector ha d'entendre per què vas amb aquestes persones o per què vas amb aquest grup o per què vas amb aquest equip polític, i després resulta que quan arribes al Consell General ja no és el teu grup, ja no és el teu equip, i llavors venen les dificultats de fer grups parlamentaris, de tenir, etcètera, etcètera. Jo és el que penso, però bueno. I després, lo de la coherència. Jo és la virtut que més valoro de qualsevol polític. La que més, La coherència. De marcar les línies, això sí, aquestes línies són les que són, tampoc no ens anem a vendre a ningú perquè resulta que ens convé, per l'altra banda, tenir-los ben contents. Després es poden modular, com ens hem modulat tots en política,
Sí.
I ens hem moderat, i amb algunes coses, amb d'altres no tant, però ens hem moderat tothom en política. Però les línies i la coherència ha de ser
és. És com, per exemple, sí, estic en línia amb el que dius, i un petit apunt, o sigui, els que ens agrada la política, els que seguim la política, veiem un Consell General i veiem que aquest parla molt, aquest parla tant, aquest no parla tant, no sé què.
Entonces, i alguns no parlem mai.
Però és injust, és injust.
I el síndic a vegades els...
Però és injust, perquè a les comissions, que no surten mediàticament a la televisió, a les comissions és on es fa molta feina. Fins i tot es fa transaccions.
Tota. Total.
Es fa transaccions, es fa pues, bueno, pues va, tu no em votes això, pues jo votaré això. Tal. Llavors, a dintre de les comissions hi ha tota una sèrie de no sé, de com es diria
jo,
no, de treball
i després,
de negociació,
també pues les habilitats, no? L'habilitat de saber convèncer i de negociar, perquè la vida és equilibri, és negociar, la vida no és blanc i negre, és tot és equilibri i negociar. Tot, la vida, a totes les disciplines, no solament als negocis. Has de negociar amb social, has de negociar amb tot has de negociar, perquè no tot és perfecte. I llavors s'ha de veure quin és, diguéssim, l'equilibri. Llavors, jo penso que el Consell General és injust veure, perquè jo no soc capaç de dir els 28 consellers de carrerilla. No sóc capaç de dir-los, no sóc capaç. Però estic segur que molta gent...
Abans sí que ho feies.
Però hi ha molta gent, molts consellers generals que surten a l'hemicicle i no diuen res, però a lo millor aquesta gent han fet una feina a les comissions, bueno, fantàstica, no? I són gent pues, que no es volen, tampoc es volen deixar veure, tampoc són gent... Bueno, hi ha gent més pintoresca, no?, que els agrada, pues, i això paga també, eh? O sigui, una persona que surt molt, mira, que almenys parli, mira com ataca, mira com això, tindrà un nou vot, i el de la meva família, perquè el de la meva família vota el que dius tu. I tot això és molt interessant de veure, però clar, la coherència. La coherència s'ha de seguir, i és important, perquè bueno, si tu votes amb algú per amb unes línies, aquestes línies han de ser el més rectes possible. I ja està.
Mm-hmm. És que del que dieu, estic fent una llista de deures, per dir-ho d'una manera, però entre... L'altre dia es deia que l'avortament, doncs, si ens costa el coprincipat, per què no? Vaig llegir. Després tenim el tema reforma de les pensions. Tema que, per què no, acord de successió, sí o no, ja se'n parlarà. En aquest cas, ostres, la Constitució, aprofitem per retocar-la. Més l'art parlamentari, dius... Les llibertats es van acumulant, o sigui que el proper, diguem, Consell General i Govern que hi hagin les properes generals, dius, a dintre, diguem, l'armari dels deures, Déu-n'hi-do quan s'obrirà la porta.
N'hi ha feina. L'avortament ja portem més segles, però portem anys i panys amb aquesta batalla de la despenalització de l'avortament, que ja aviso, jo sóc una defensora de la despenalització de l'avortament. A part d'això, que, bueno, clar, també hem de ser conscients, i també ho he dit en aquesta taula, que tenim un copríncep que té, doncs, unes línies determinades, que són les seves línies catòliques, apostòliques i romanes, i que doncs, no ho acceptarà. Alerta, no ho acceptarà. Vale. A partir d'aquí... no es demana, en principi, res més que la despenalització de l'avortament. No es demana aquí muntar clíniques per poder avortar, que també podria ser que es poguessin practicar interrupcions de l'embaràs. M'agrada més aquesta expressió que no pas l'altra, no? Es pot entendre la seva vessant, almenys jo l'entenc, jo sóc una persona creient, ja ho dic així d'entrada perquè no se'm confongui, però també, per una altra banda, penso que la qüestió civil i la qüestió de la llei va per una línia, i la qüestió de la fe, que és la meva, és meva i va per la meva línia,
sí,
no va per la línia dels altres, sí. ni per imposar a ningú la meva línia, perquè jo la meva qüestió de fe no és una qüestió de llei. La llei ja sé quina és.
Sí, però...
La meva qüestió de fer és una altra.
Però Andorra...
Aleshores, clar, és un problema difícil. I jo entenc que el bisbe sigui reticent. Ho entenc. Però també hauria d'entendre que ell és una representació espiritual per una banda, com ho és el Sant Pare, per una altra banda. Però la situació legal, legítima i d'organització de l'Estat no està
a les
seves
mans. Andorra,
penso, vull dir, ja ho deixo aquí, obert.
Una arquitectura, institucional que és la que és.
Sí.
Llavors, els que hem seguit una mica tota la història d'aquest coprincipat asimètric, que és molt important que sigui asimètric a nivell de les decisions que es prenen, perquè hi ha, a nivell de poder, mundial o europeu, aquesta simetria existeix, no? I això és molt bo per a Andorra. De fet, els que hem seguit una mica tota la història, que tu has seguit igual que jo, millor, Andorra s'ha beneficiat del Coprincipat. S'ha beneficiat amb tants del temps. Si aquest Coprincipat no hagués existit, jo estic convençut que Andorra no existiria. Andorra estaria, hauria estat ja... diguéssim...
Absorbida, sí.
Absorbida, va haver-hi el Tractat dels Pirineus, i si anem més lluny, sí. Bueno, tenim infinitat de casos en el qual Andorra ha sobreviscut gràcies a que hi ha hagut aquest coprincipat asimètric que ho ha conservat, no? Llavors, i els drets humans, els drets de les dones, tot això, compatibilitzar això és complicat, i és per això que el govern d'Andorra, amb les persones que estan treballant aquest tema amb el Vaticà, doncs estan intentant de mirar que sigui la despenalització. O sigui, tractar la despenalització. El que passa que el canvi de papa, per lo que es veu, el papa que ha entrat ara és un papa que ja és bastant més radical en aquest aspecte, semblaria, no? Llavors, claro, el bisbe, el copríncep bisbe, és una persona que és un diplomàtic, és una persona molt avesada a debatre, però, home, haurà de fer el que digui el Vaticà, I a moltes, pues, bueno, si en un moment donat hem d'escollir entre el dret de l'avortament, perquè, bueno, el líder, el nou líder del PS ho ha dit molt clarament. Diu, primer és aquest dret, i si tenim que anar a la república, anem a la república. A mi em sembla perfecte, això. Dic, però jo me li miraria els ulls i diria, explica'm el que és la teva república. Explica'm-ho.
Sí.
Perquè de repúbliques, hi ha repúbliques on el president és el roi Soleil, com pot ser França, per exemple, i repúbliques on no sabem com se diu el president de la república. Perquè tu saps com se diu el president de la república...
Alemanya, del Congo, per exemple?
No, d'Alemanya... Saps com se diu? Però, no sé, jo conec... Sé millor qui és l'entrenador del Bayern que el president d'Alemanya, no? Suïssa, qui és el president de Suïssa? Qui és? Qui és el president de Suïssa? No, sí, vull dir, jo... Si hem d'arribar a escollir, és complicat. És complicat. Ara, si podem entrar en el tema de despenalització i no entrar en un cafè per a tots, pues pot ser sí. Però, claro, per mi, l'arquitectura institucional actual d'Andorra, per mi, és intocable. Per mi, és una opinió. Per mi, hauria de ser intocable.
A veure... res és intocable en aquest món. En aquest món res és intocable. Jo penso que bueno, que el món està canviant, que bueno, a mi els coprínceps no em molesten en absolut, tot el contrari, penso que hi ha una representació final que està allà, però el que sí que no es pot admetre és que un copríncep, per la seva fe, que jo ho veig d'aquesta manera, no ho veig ni com a representant del papa ni molt menys, per la seva fe estigui com ho dic, menys tenint la meitat de la població que som les dones, I això sí que em sap greu, perquè al cap i a la fi, de moment, que nosaltres sapiguem, les úniques que poden fer, les úniques que poden fer una interrupció de l'embaràs som les dones, no
sí,
són
però,
els homes.
Però no totes. Bueno, estan d'acord, no totes estan d'acord.
Bueno, aviam, però és que
la meitat,
això...
La meitat són dones, però potser d'aquesta meitat...
Això passa igual que la fe,
claro,
que si no estan d'acord, ningú no està obligat. Aviam, és que al final és
com la llei del divorci, no estàs obligat a divorciar.
No estàs obligat a divorciar-te, ni estàs obligat a batejar els teus fills, ni estàs obligat a moltes coses, vull dir, però una dona ha de tenir el dret de poder-se acollir a que el que està fent no sigui una no l'impliqui una causa penal, no sé, una dona, un metge o qui sigui, però repeteixo, el que sí que em dol és que la meitat de la població estigui menys tinguda davant d'aquesta posició, que no deixa de ser espiritual.
També
no
diré...
no és una posició política,
diré...
ni és una posició legal, ni... no,
també
és simplement espiritual.
Que a nivell pràctic tots sabem que no és un problema. A nivell pràctic no és un problema. Fins i tot hi ha un codi de la CAS que és gratuït.
Per mi és un...
El que passa que, claro, volem... A veure, jo no sóc un defensor de la ultraesglésia, no ho sóc, un defensor, però hi ha un codi de la CAS que és un raspat de no sé què, com ho han explicat molt bé, i en realitat és un avortament, i això fins i tot està pagat a la CAS. Està pagat. El que passa que no és amb l'udit taquígrafos. És un tema que no és... No, hem tingut el dret de l'avortament, no. I això, a nivell pràctic, està superat. A nivell pràctic. Una altra cosa és que a nivell consciència, a nivell dona, a nivell tal, no. Jo vull aquest dret, el vull. Això és una altra història.
Bueno, però i a nivell
jo
legal...
A nivell pràctic, està superat.
Però al nivell legal...
No, a nivell legal no.
Està penalitzat. Aquí també entrem dintre d'una hipocresia, hipocresia brutal, ja ho sabem, no? Una hipocresia que dius...
És que la diplomàcia...
A veure,
la diplomàcia és hipocresia dit amb més maco.
Aviam, tot el que vulguem, a mi no em serveix com a dona, això. A mi com a dona no em serveix això, ho sento.
Sí, no, cert que serà un...
És un camí
llarg i amb moltes ortigues per franquejar, perquè clar, es porta molt de temps. Bé, un camí que han aplanat govern. Govern ha regulat la professió de gestors administratius i exigeix estudis superiors als nous col·legiats. Cert que hi havia potser unes 800 i pico gestories, no totes actives, però aparentment doncs, hi havia, no diu un buit legal, però una mancança potser de criteris per obrir una gestoria.
Doncs bé, tot el que sigui donar qualitat a qualsevol feina a mi em sembla fantàstic. Aviam, tampoc no es pot demanar l'oro i el moro, segons com, no? Però a mi no em sembla malament. Jo suposo que hi haurà gent que està allà al mig que pensarà, ostres, ara com m'ho faig, no? Però això és... això afecta els futurs gestors administratius.
Sí, suposo que hi ha una...
No. Els que ja hi són, no els afecta. Per el que he llegit, no em demaneu res més. Però pels futurs... A mi no em sembla malament que es demani qualitat de formació.
I elevar el nivell de la prestació del servei.
Sí, i tant.
Sobretot, a més, que potser la persona que porta, per dir alguna cosa, 20 anys fent això, ja es coneix tots els mecanismes del sistema doncs, administratiu andorrà, que no és massa complicat, però té les seves particularitats. No estem en l'administració francesa ni espanyola, per dir-ho així. Clar, la persona que vingui, per molt titulada que sigui, si no tens l'experiència, molt bé, tens un títol.
Això és com tot. Quan va dir els carnets d'electricista. O sigui, en un moment donat va dir, no, aquí s'ha de posar carnets d'electricista d'altres. Els electricistes que avesats que ho feien amb els ulls clucs, doncs aquesta gent ja van ser, ja, diguéssim, i els van posar dins del paquet, perquè podien donar lliçons a l'enginyer electricista que sortia de la universitat, no? Vull dir, hi ha un moment donat quan es fa una llei, doncs hi ha una adaptació d'aquesta llei i aquí doncs, es té que vigilar de no deixar ningú fora. Si hi ha doncs, moltes entitats o moltes oficines que no estan legalitzades o que estan d'aquella manera que fan més d'immobiliària que d'això, que n'hi ha moltes, no?
És això, és el que anava a dir.
Després posar ordre una mica i això és totalment correcte.
Perfecte.
Ja està.
Sí, bueno, veurem una miqueta dintre aquest ordre que han posat que qui hi haurà doncs, que baixarà persiana o que continuarà. Però, bueno,
sí, clar, no.
Això és regulació del mercat que es fa sola a vegades.
Sí, clar, no.
Aviam, és que baixar persiana, no ho repetir, això només afectarà amb aquelles persones que es vulguin instal·lar com a gestors administratius. Aviam, que si hi ha gestors administratius que no tenen feina o que són una tapadera, per dir-ho en paraules molt més populars, pues, evidentment hauran de baixar la persiana, però és que ja fa dies que haurien d'haver baixat les persianes, no perquè hagi sortit aquesta llei. Bueno, aquesta llei suposo que els ajudarà a baixar-les.
La petita empenta que falta, per dir-ho així.
Exacte.
Eduard López Mirmin, moltes gràcies per venir avui.
Ja
gràcies per convidar-me.
Un plaer, sí. He passat ràpid aquí.
Sí.
Sí, sí. Et dic fins la propera. Marian Sánchez, també, moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies per convidar-me, també.
També et dic fins la propera. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a trobar demà dijous per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.